Què tal, família? Benvinguts al Coneix Món, el programa que us porta a fer un tomb pel planeta. Farem, de segur, com cada dia, com cada dijous al vespre, durant aquest estiu del 2011, un viatge que serà transformador. Això sí, amb una condició. Ha de poder fer-se amb un somriure als llavis i amb els sentits ben desperts, amb passió per aprendre. El Coneix Món d'avui us proposa una mirada estricta, estrictament humana. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb Laia Sanz a la producció, Sara Pardo a la recerca musical i literària, qui us parla Pau Durant, i el nostre tècnic a les vies de so, en Sergi Vidal. Recordeu que això de la tècnica és magnífic i ens podeu escoltar per la ràdio, el 96.3 de la FM, també per internet i també per la TDT, la Televisió Digital Terrestre. Laia Sanz, bon vespre.
Bon vespre, Pau.
Encara reblem una mica el clau i explica'ns, perseguint imatges, aquest viatge que farem avui, que no dic encara on anem, què cal fer?
Doncs entrar a la web coneixmon.org i anant a la pestanya Web Ràdio, on s'hi troben tots els programes i fotografies dels països que ja hem recorregut fins a dia d'avui.
Vinga, doncs, us hem acompanyat tot aquest estiu i avui també hauríem de descobrir per on viatgem. Molt bona, Sara.
Hola, Pau, hola, Laia.
Directament, va, musicalment, on anem avui?
Anem cap a una cançó amb arrels indígenes molt conegudes al país i que encara avui es toquen celebracions. L'anomenen El Torito Pinto.
Avui marxem cap a El Salvador.
Doncs en farà 5 cèntims en Jaume Fons Esteve, que és membre de l'Associació de l'Agermanament Igualada Nueva Esperanza. Després parlarem amb la Laura Vallès i la Iria Vives, que hi han estat in situ, i ho acabarem tot això amb un conte de la regió. Però abans, escolteu... Cultura Mana, vinga, hem de fer-li la radiografia. Laia, com es diu exactament aquest estat?
Es diu República de El Salvador.
Qui és el seu president actual?
És en Mauricio Funes.
I la capital, com li diríem?
San Salvador és la capital i també la ciutat més gran del país, amb 1,5 milió d'habitants.
Quina llengua s'hi parla així, la més oficial?
El castellà és la llengua oficial, però també es parla el nàhuatl.
Nàhuatl. Situació geogràfica, l'estat terrestre, com li dius, mira, cau allà del planeta.
Està situat al nord-est de l'Amèrica Central, limita al nord i a l'est amb Hondures, al nord i a l'oest amb Guatemala i al sud amb l'oceà Pacífic.
I tot això, quants quilòmetres, allò, aquelles xifres que diem, quina superfície ocupa?
Mira, El Salvador és el país més petit de Centroamèrica i per això és conegut com El Pulgarcito.
El Pulgarcito?
Sí. Té una superfície de 21.041 quilòmetres quadrats.
Ah, vols saber... que igual.
Vols saber l'equivalència?
Sisplau.
Doncs serien aproximadament les províncies de Barcelona i Lleida juntes.
Això ja m'ajuda més a fer-me una idea.
Sí.
Vinga, i explica'ns una mica com s'hi viu climatològicament, El Salvador.
Doncs té un clima tropical, plujós de maig a octubre i sec entre el novembre i l'abril. És un país molt muntanyós degut a la presència d'uns 50 volcans, alguns d'ells encara en actiu.
Has dit 50?
Sí, sí.
En les províncies de Barcelona i Lleida?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Bé, ara ens ho explicaran. Escolta, quanta gent viu en aquest país tan petit?
Doncs aquest país té la major densitat de població de la zona, amb 7 milions d'habitants. Tot i això, cada any uns 78.000 salvadorencs emigren, sobretot als Estats Units, buscant millorar la seva situació econòmica.
I quina religió podríem dir que professen principalment tota aquesta gent?
La catòlica romana.
Va, per acabar, fes un esbós, un toc allò econòmic, quina moneda fan servir, quins sectors d'activitat tenen.
La seva moneda és el dòlar. Una de cada 5 famílies subsisteix gràcies als diners tramesos per parents que han emigrat. Els principals recursos naturals són agrícoles. Entre els minerals que extreuen del seu sòl hi ha l'or, la plata, la pedra calitja i el guix. Disposen també d'arbres de gran valor comercial, com són el roure, el cedre i la caoba.
Es tracta d'una de les primeres cançons dels Torogoces de Morazán. Es diu La Compa Roxana, gravada l'any 1981 en estudis improvisats i clandestins de l'emissora de ràdio Venceremos. Los Torogoces de Morazán era el grup que animava les tropes guerrilleres. El Torogoz és l'au nacional i Morazán és un departament a la muntanya on s'ubicava la guerrilla i que l'exèrcit mai va ser capaç de conquerir. El que sona, com dèiem, La Compa Roxana.
Esos tan bonitas que hay en Morazán, se alegran las aguas del río Torola, porque con su cuerpo se deleitarán.
Vinga, no el tenim volant pel cel de l'Hospitalet, però sí que ha vingut als estudis de la ràdio. Jaume Fons Esteve, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Jaume és membre de l'Associació de Germanament d'Igualada Nueva Esperanza. Explica'ns una mica què és ben bé aquesta associació i a què us dediqueu.
Sí, per explicar això, en enrere, l'any 90, que just en el moment que hi havia o estava acabant la Guerra Civil del Salvador, tot el període previ, és, des de la colonització, és un seguit de dictadures, corrupció, etc. Arriba un moment que hi ha la Guerra Civil durant uns 10 anys i molta gent o bé acaben massacrada o bé han de marxar del país. Un grup d'aquesta gent aconsegueix ser reconeguts com exiliats que van a Nicaragua i l'any 91 precisament tornen al Salvador. És el moment que es firma els acords de pau i comença la reconstrucció. I en aquell moment va haver-hi un camp de treball, gent d'Igualada i la comarca, amb una d'aquestes comunitats que era gent repatriada, i al tornar es van plantejar com continuar l'activitat o la solidaritat amb aquella gent que just estava començant el camí. I llavors una forma va ser fer un agermanament, és a dir, que l'Ajuntament reconeix aquella comunitat que havia començat allà de repatriats per donar-los suport econòmic i també, diguem-ne, legal, en certa manera, que encara hi havia escudrons de mort. Per això no tenia sentit sense la població o la gent al darrere. Aquí es va formar l'associació i des de llavors el que hem intentat és fer un pont entre aquella gent. I nosaltres, bàsicament, compartir ells el que tenen, el que saben, la seva tranquil·litat, les seves músiques, les seves cançons, la seva manera de fer, i nosaltres el que podem saber nosaltres, els nostres tres a vegades, però bàsicament el que intentem és això, compartir. Al principi els vam poder ajudar molt amb la reconstrucció, diguem-ne que ara doncs, tenen unes certes infraestructures i un cert funcionament, i el que em sembla molt important és això, crear aquest pont de comunicació entre ells i nosaltres.
D'allà cap aquí, què diries que ve?
D'allà cap aquí ve sobretot és veure com poden viure en pràcticament molt poc, i no és només això, com és la voluntat de tirar endavant en condicions difícils i saber-se organitzar. I tradicionalment encara passa, les comunitats rurals a tota Amèrica Llatina han estat abandonades, segueixen abandonades i oprimides, i ells, malgrat això, dir no, nosaltres volem una altra organització, un altre sistema de vida que ens podem organitzar nosaltres i tirar endavant. I això realment és un valor, ara quan aquí estem mirant el que està passant a la vella Europa, no? Que érem l'exemple on ells s'emmirallaven i potser podem aprendre molt d'ells.
La vella en ve baixa. Eh?
La vella, exacte. Podrem aprendre molt d'ells d'això d'organitzar-se, entre ells tirar endavant sense cap recurs i com qualsevol recurs que arriba allà el multipliquen i després la capacitat d'acollir i d'obertura que tenen envers qualsevol persona.
Ens has fet una excel·lent síntesi històrica molt breu. Has passat molt ràpid per això, per una cosa que no he entès, què són els esquadrons de la mort?
Sí, bé, això és bastant general a tota Sud-amèrica. diguem-ne que hi havia, hi ha els exèrcits, i en societats no gaire democràtiques, doncs, paral·lelament a l'exèrcit, perquè a vegades si les feines brutes les feia l'exèrcit tampoc, potser no quedava gaire maco, era bonic, doncs era com un exèrcit paral·lel, finançat des del govern mateix, finançat des de multinacionals o finançat fins i tot des dels Estats Units. En el cas del Salvador, només per Estats Units era el pati del darrere i no volien que hi hagués cap problema o que s'instaurés un règim revolucionari. Per tant, van intentar tenir una democràcia controlada, i una manera de controlar-ho era també tenir uns certs esquadrons de la mort de qui no es portava bé, doncs, posar-lo a ratlla i fer-lo desaparèixer. Realment, el que expliquen o la gent que ha viscut això és una cosa que no es pot explicar. S'ha de viure. Precisament ara tenim un company allà que està en un projecte que és fer un reportatge per recuperar la memòria històrica. Però en definitiva és això, és gent pagada per governs multinacionals que fa feina, o feia, i encara alguns fan, feina bruta d'eliminar tots els elements indesitjables, o la gent que reclamava els seus drets, reclamava les seves terres, doncs fer-los desaparèixer de circulació.
Encara avui?
Avui, El Salvador és un dels països, malauradament, més violents, però no és tant per un tema polític, és més per un tema econòmic. Potser hem sentit a parlar de les mares o de les bandes llatinoamericanes. És curiós que El Salvador, després de la guerra, es va aconseguir un nivell d'acord, o almenys els acords eren bastant exemplars, i fins i tot es van aconseguir patrulles de policia o l'exèrcit que integraven tant membres de la guerrilla com de l'exèrcit. Però el problema ve quan tots els immigrants, diguem-ne, il·legals que estaven als Estats Units, el senyor Buix diu: tenim les presons plenes d'estrangers que aquí fan nosa perquè, diguem-ne, estan en forma il·legal, entre cometes, i ens costen diners. I els van tornar a enviar a repatriar. Tota aquesta gent eren joves que havien emigrat als Estats Units, no havien trobat feina i allà havien començat delinqüència, però només havien començat, havien après del que hi havia als Estats Units. O sigui que quan treuen aquesta gent de les presons de Los Angeles, per exemple, els tornen al Salvador
amb un màster en delinqüència.
Exacte. Ja. I llavors allà es crea tot el problema de les mares, que es diu, que quan parles amb ells i senten parlar en català que parlem de la mare, de seguida es posen en estat d'alerta. Doncs allà és el nom de les pandilles o de les bandes juvenils, que realment són molt violents i relacionats també amb temes de droga, etc.
Doncs si encara estaven els esquadrons, les mares doblades per allà, era necessària una certa valentia per muntar aquest agermanament tal com ens has explicat.
Sí, però crec tant l'agermanament com un grup de gent o d'associacions que estem treballant en aquesta zona del Salvador, crec que s'està demostrant que quan hi ha un treball social a la gent se'ls dona oportunitats, fins i tot a vegades amb l'atur molt elevat, però se'ls dona oportunitats als joves en diferents formes. Realment, la zona on estem treballant, la delinqüència és molt baixa. Evidentment que hi ha problemes d'alcoholisme, però també és molt baix comparat amb la mitjana del Salvador, i és una zona, diguem-ne, relativament, és un bon exemple de tot el que es pot fer i amb la voluntat per superar aquesta situació, sobretot tenint en compte la gent, ells, la voluntat que tenen de tirar endavant i donar-los opcions a tirar el que ells volen fer.
Has dit que l'Ajuntament també hi posava de la seva part. A la pràctica, tot això com s'organitza, s'aconsegueix un finançament, hi ha un calendari, com es treballa?
Diguem-ne que l'avantatge de viure en un poble o ciutat petita com és Igualada és que tots ens coneixem. Llavors, Igualada té tres agermanaments, diguem-ne, solidaris. Un és a Macbeth, al Sàhara, un altre era a Bòsnia, que aquest ja va acabar, i aquest altre és a Nova Esperança. Llavors, l'Ajuntament cada any destina més o menys el 0,7 a projectes de cooperació i té prioritat, una línia prioritària per aquests agermanaments. Llavors, el que fem és, conjuntament amb la gent d'aquestes comunitats, presentar projectes i es financien amb els diners de l'Ajuntament, a part dels fons propis de l'associació.
A quant temps vista?
Els projectes són any a any. El que passa que diguem-ne que hi ha hagut un canvi molt gran, que al principi és un país que comença després de la guerra i és la reconstrucció, i després et vas plantejant tu què estàs fent allà, perquè una mica arriba un moment que és s'han de presentar els projectes, què voleu que presentem? I ens vam adonar que no és que nosaltres els havíem de preguntar amb ells, hi ha diners que volem que presentem. Ells havien d'expressar les seves necessitats. I de mica en mica el que hem anat fent és anant més, som una entitat petita, però potser el valor que té és que portem ja 20 anys de relació amb aquesta gent i permet la relació molt directa. Llavors hem buscat projectes que es pugui involucrar molt la gent, temes d'educació i sobretot projectes de música. El que comentava abans de la delinqüència, s'ha fet un programa de joves de formar grups de música a tota la zona com una alternativa, com a mínim el temps lliure, encara que no tinguin feina o només malvisquin del camp, però tenen una alternativa al temps lliure. I a més això amb ells permet autoorganitzar-se. Doncs són projectes a mitjà i llarg termini, aquest de música fa 13 anys que dura, i es va finançant any a any. Però tenim la perspectiva de mitjà i llarg termini, que és al final l'únic que acaba calant.
M'imagino, Jaume, que deu ser bastant heterogeni, però identifiques un tipus de persona que s'apropa a voler col·laborar amb l'associació?
Sí, crec el que comentava abans, això de ser una ciutat petita, i després la Laura com i l'Iria també ho poden explicar, permet fàcilment aquest contacte amb la gent. A vegades potser a ciutats petites estem més tancats, però també permet molt aquest contacte i saber que aquella persona hi ha anat i una altra s'interessa. I la veritat és que, sobretot la gent jove, té molt interès de conèixer això i conèixer altres experiències. Jo crec que és únic en aquest sentit de això, són unes comunitats que han sabut organitzar-se elles mateixes, independentment d'estar totalment abandonats, i amb això han aconseguit tenir un sistema escolar públic, que actualment està integrat al sistema públic del Salvador, però al mig d'una zona rural et trobes un institut amb un autobús que ve d'Estats Units, que els hi van cedir als Estats Units, d'aquells típics que surten les pel·lícules, amb transport gratuït, tenen un institut al mig allà d'una zona rural, i a més hi ha beques universitàries, o sigui que realment el que han aconseguit és moltíssim, que moltes altres llocs no han arribat a aquest nivell. Llavors això, evidentment, quan una persona hi ha anat, és la millor, diguem-ne, forma d'explicar el que està passant allà. I això sí que, bueno, quan ets jove o més jove, diguem-ne, sempre busques coses, i sense parlar d'això, a part de l'atractiu que és fer el viatge, doncs buscar això, veure altres formes de vida, o a vegades que estàs buscant doncs alternatives al que ens està passant aquí i veus que hi ha altra gent que ho estan vivint fa 20 anys i venint de massacres continuades i a vegades sense tenir cap tipus de formació, només amb la voluntat.
La Laura i la Iria, que ha citat el Jaume, són les nostres convidades, que van ser les voluntàries que van estar sobre el terreny, i d'aquí un moment parlarem amb elles. Però abans, Jaume, deixa'm que et pregunti si fa falta alguna formació abans d'anar cap al Salvador.
A veure, quan es va a un lloc així, sí que s'ha de saber a què hi vas i conèixer el lloc, perquè el primer que et trobes és que arribes allà i segons com et poses nerviós, perquè el primer dia potser has quedat a les 9 i ahorita vengo i ahora platicamos i ha passat tot el dia, i l'important és passar tot el dia amb ells, no que quedamos a les 9 o ahorita o... Llavors, hi ha moltes d'aquestes
coses... Ahorita és un concepte que es pot allargar,
sí,
molt en el temps,
sí,
no?
Sí. Llavors, nosaltres el que fem és, més que dir una formació molt... una cosa molt formal, amb qualsevol persona que, bueno, que comentava, normalment les persones que volen anar més o menys les coneixes. I el que sí que fem és explicar-los la situació allà, com és, el que es trobaran, i el que intentem és que abans d'anar-hi amb correu electrònic, ara amb Skype, doncs ja pugui haver-hi un cert contacte, de manera que van allà, més que fer un projecte concret, és a conviure un temps, i durant aquest temps doncs pots estar compartint coses i fent coses, però la idea aquesta de conviure amb ells.
Mm-hmm. Jaume Fons, membre de l'Associació de Germanament d'Igualada Nova Esperança, no marxis, que seguim parlant del Salvador.
D'acord.
Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en
las casas de cartón.
Un dels seus èxits indiscutibles es relata a la memòria històrica del país, Les cases de cartón, i qui sona, Los Guaraguau, que tot i que es tracta d'un grup musical veneçolà enmarcat dins el moviment de la nova cançó llatinoamericana, és un grup i cançó estrella també al Salvador.
Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir.
Laura Vallès, Iria Vives, bona tarda, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Aquesta música us evoca algun record, us fa pensar en alguna cosa concreta del Salvador?
Home, sí, sí. Més, bé, nosaltres quan hi vam anar vam tenir molt contacte també amb aquests grups que parlava abans el Jaume de, dels joves que, bueno, que agafen la música com un recurs per el temps lliure i per treure's de la delinqüència. I bueno, totes les cançons i això em porta bons records.
Us va tirar la part musical, eh?
Sí.
Molt bé. A veure, prendre la decisió de creuar l'Atlàntic, que no seria un mar petit, que diguéssim, suposo que porta un temps, no?, de pensar, ho faig, no ho faig, genera dubtes, com s'hi arriben, això?
Bé, el meu cas, érem un grup d'escoltes del Cau d'Igualada i estàvem pensant en algun projecte i no sabíem molt bé què fer, i va ser quan va sorgir la idea d'anar al Salvador gràcies al contacte amb l'Associació de Nova Esperança, i ens vam engrescar molt, i realment va ser un any, vull dir, va ser un any de preparació molt dur, perquè vam estar realitzant un projecte per aconseguir una subvenció per poder-hi anar. També vam estar en contacte amb l'associació, que ens van ajudar molt en tot moment, i també preparació del viatge, perquè no és com anar aquí al costat, sinó que vas cap allà i hi ha moltes precaucions que també s'han de tenir en compte, i també, bueno, preparar-se també una mica psicològicament pel que trobaràs allà. I va ser una mica amb el contacte de l'associació que ens anàvem preparant, bueno, això que deia una mica de les trobades formals o formacions formals, eren més sopars informals i que anaves comentant una mica el que ens trobaríem, les coses que havíem de portar i tot. I va ser un projecte molt maco, tant la preparació, perquè amb tot el grup de joves, que érem 7 joves, vull dir, vam estar preparant amb moltes ganes, i bé, bueno, el resultat va ser molt positiu, molt.
Em fa gràcia com ho expliques, perquè has dit no sabíem molt bé com què fer i vam acabar al Salvador. Sí. Si arribeu a saber què fer, sortiu del planeta gairebé. Escolta, dius, per això, com parlàvem abans amb el Jaume, que fa falta una mica de formació, quines són les coses que tu vas fer una descoberta ja abans d'anar-hi, de dir, ah, mira, sort que m'ho van explicar, això.
Sí, sobretot era el tema de la roba, perquè allà fa moltíssima calor, molta, no és, fa, aquí també fa calor, però la calor d'allà s'enganxa i estàs tot el dia suant, però també a la vegada has de portar roba preparada perquè allà hi ha molts mosquits i també hi ha molts escorpins, hi ha taràntules, i has d'anar una mica preparat el tema de la roba, perquè pots anar amb roba vistosa, però a la vegada també hi ha els mosquits, i és una mica contradictori, però, i això, tema de la roba, el tema, bueno, també les vacunes, perquè, bueno, t'havies de vacunar abans d'anar al Salvador, i també el, bueno, el tema de les coses que s'havien de portar. També vam portar algun material escolar i medicaments, i una mica això, sobretot és la roba, les precaucions dels insectes que trobaràs allà, i una mica a l'aventura, bueno, una mica que trobaràs.
Iria, quant temps abans de marxar es pren la decisió, ja saps que buscaràs bitllet?
En el nostre cas va ser bastant precipitat. Bueno, va ser un amic que ens ho va proposar, poder amb 6 mesos d'antelació, i llavors ens vam animar de seguida perquè ja teníem la seva experiència, que hi havia anat 3 anys abans, i sempre és una cosa que havíem tingut molt present, i no ens va costar gens enredar-nos-hi. I això, vam comprar els bitllets de seguida que vam poder, amb 4 mesos d'antelació potser, i vam començar a parlar amb els d'associació, amb ells, i bueno, mica en mica vam anar organitzant el viatge.
I el dia abans de marxar, què?
Nervis, molts nervis, bueno, perquè també era el cop que marxava més temps fora, també, més lluny, evidentment, i també marxes una mica, clar, t'han explicat moltes coses, però realment és un lloc molt diferent, és el tercer món, és una altra història totalment, però el grup que anàvem nosaltres també estàvem molt cohesionats i hi havia moltes ganes, molta motivació, i a part teníem la bona experiència de l'altra gent que hi havia anat, que també et dona un punt de confiança molt, molt fort.
La sort de l'associació, no?, en aquest sentit, per saber coses precedents, perquè si no passa que aquestes coses, amb els rumors i les llegendes, tothom que no en sap res te n'explica alguna de dolenta, no? I vas acumulant llegendes d'aquestes, coses que surten per la tele, que et van fent aquesta por de dir què em trobaré allà quan arribi. I quantes hores de vol?
Si no recordo malament, devien ser unes 14 o 15.
I un cop allà, que baixes de l'avió així quadrat, què?
Ens esperaven el contacte que teníem allà de, i ens van portar amb una carreta, que, bueno, amb un pick-up. Em sembla que era una hora de viatge.
Què vols dir, una carreta?
Bueno, un pick-up, era un cotxe d'aquests amb descobert de darrere.
Sí?
I vam fer una hora de viatge plovent fins al lloc, vam arribar més a 10:15 de la nit. Clar, tothom ja estava dormint i ens van portar, cadascú estava en una casa diferent. I, bueno, l'endemà al matí ens vam llevar per descobrir.
Com eren aquestes cases?
Eren, bueno, són barraques, són fetes amb totxo, bueno, amb sostre d'uralita. Uh-huh. I res, hi ha una sala, amb la majoria poder tenen dues o tres habitacions, la cuina és a fora, i tenen vàter secs també, a fora al jardí. I són, bueno, tenen bastant jardí, però molt senzilles.
Quan vosaltres anàveu cap allà, anàveu pensant ja en el tema musical, per el que seria la col·laboració, us imaginàveu ben bé el que hi anàveu a fer, quines idees portàveu al cap?
Bé, el nostre cas portàvem una mica una idea, després va ser una altra cosa, però la idea va ser, volíem treballar amb els joves d'allà i com que veníem d'un cau també fer activitats amb els joves i amb els infants, i també fer classes de reforç a l'escola. Un cop allà, és això, la realitat és diferent perquè és tota horita, com deia el Jaume, i t'has d'anar adaptant també perquè vas molt amb una idea, però allà no en pots anar amb una idea, perquè quan arribes allà la realitat és, vull dir, per molt que t'ho hagin explicat, és molt diferent. I vas allà i dius, va, volem ajudar l'escola, però l'escola també és tot molt diferent que aquí, vull dir, allà potser de 90 nens que hi ha a l'escola, potser un dia n'hi van 20 o n'hi van 30 i n'hi ha que un dia que hi van tots. I també els professors també no són les mateixes classes que aquí, fan el que poden i també, bueno, ajudàs amb el que podies. I deien, sí, pots venir a ajudar, però tampoc no t'asseguraven que podies fer. I també, no sé, va ser...
Laura, què ho feia, això, de que un dia eren 20 i l'altre 40?
Bé, perquè allà els nens treballen, vull dir, els nens s'han de quedar molts dies, s'han de quedar a la casa treballant, han d'anar al camp a ajudar amb el pare, o són nens que a les 6 del matí es lleven i ja van a repartir les sortites i van a comprar o van a la comunitat del costat, i hi ha dies que no poden anar a l'escola perquè allà no, l'educació no tenen la mateixa mentalitat que aquí, no és, vull dir, no és obligatòria, i els nens no ni volen, i van quan hi poden. Ja, els nens hi voldrien anar més, segurament, però és el...
O sigui, aquí es queixen de que, ai, quina mandra anar-hi, allà on estan encantats,
sí,
el dia que hi poden,
sí,
anar.
Sí, sí, sí. I a part, quan vas a l'escola també es veuen molt diferències, perquè n'hi ha que porten uniforme i n'hi ha que no, depèn del nivell econòmic que tinguin. I els nens, vull dir, el xoc amb els nens és molt gran, vull dir, a nosaltres ens va sobtar molt, perquè eren nens potser de 11 a 12 anys, que se n'anaven a treballar cada dia, i dius, i nosaltres aquí amb 11 a 12 anys encara no hem fet res, i ells eren nens grans ja amb 11 a 12 anys, i ara, bé, com deia que hi ha un company nostre ara, aquests nens ja tenen 15 a 16 anys, i alguns ja estan casats i tenen fills, i bueno, això ens va sobtar molt, tot el tema dels infants.
Doncs, si us sembla, continuem parlant de música, en aquest cas d'una cúmbia, la cúmbia de Monseñor Romero.
El Santo Romero, ahora no es Monseñor, hoy es el Santo Romero, y desde el lugar tan santo va acompañando al obrero, y
Aquest cant que escoltem s'interpreta en vigília i durant la Santa Missa de commemoració de l'assassinat el 24 de març del pastor, profeta i màrtir Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ho va composar pel poble del Salvador el pare Juventino Castañeda de Panamà durant el seminari de la parròquia de San Jacinto a San Salvador, la capital.
Nosotros, Óscar Arnulfo Romero.
Estem parlant del Salvador, però Jaume, tot i que haguem dit que és un país petit, que són com dues províncies d'aquí, home, és una mica gran. Potser hauríem de concretar una mica més de quina zona estem parlant, en quin lloc es fa l'acció concretament.
Precisament la zona on estem parlant és molt plana, o sigui que...
Aquí els 50 volcans no es deixen veure per allà.
És la desembocadura d'un riu, un delta, com aquí el delta del Llobregat, però traiem cases, traiem pisos, traiem aeroport. No, allà hi ha el riu principal, hi va desembocar el riu principal, que és el Lempa, que és equivalent a un Ebre, i llavors és la zona aquesta del delta, que per tant és molt fèrtil, i al final hi ha el Pacífic, que és un mar que no... O sigui, que és difícil, s'ha d'anar molt en compte a banyar-se. Doncs estan a tota aquesta zona del Taica, ple de vegetació exuberant, els manglars, aquests arbres que surten les arrels de dins l'aigua, i llavors quan parlem de comunitats són com barriades, que són això, cases d'una planta amb el seu hortet o jardí al voltant, i entre comunitat i comunitat pot haver-hi 2, 3, 4, 5 quilòmetres. Actualment ja hi arriba electricitat. Aquest company que hi està ens ha comentat que algunes cases a més ja tenen rentadora, evidentment el televisor. Fa 10-15 anys doncs no hi havia res de tot això, pràcticament no tenien ni aigua corrent ni electricitat, o sigui, ha hagut un canvi important, i estava més o menys una distància d'una hora de la capital de Sant Salvador. Això tot una zona plana, però sí que cap al final ja veus els volcans.
Respecte a la mitjana del país, diguem que és una zona una mica diferent, amb la línia representativa...
No, és la zona de la costa. Potser més cap al nord i més a proper a la costa hi ha més la zona de cafè, de l'explotació de cafès, i aquí viuen ben bé del blat de moro, que és la cultura del blat de moro, del maïs, que és tota aquesta zona d'Amèrica Central. I el seu mitjà de vida és només és això, cuidar les terres. Potser és interessant explicar una comunitat en concret, que és la Nova Esperança, que sobretot els que van estar exiliats a Nicaragua van tenir l'avantatge de tenir l'experiència de cooperatives a Nicaragua. Doncs ell, quan va haver-hi els acords de pau i el repartiment de terres, el que van decidir és acollir les terres com a comunitat, com a cooperativa, no individualment. Doncs tenen un sistema comunal, que és unes terres, i una petita part va per al consum propi. Però, doncs, clar, pot haver-hi problemes, jo agafo aquest tros que és més bo que és l'altre, doncs cada any van rotant. És a dir, que a més, si jo cuido malament la meva terra, sé que potser d'aquí 3 o 4 anys em pot tornar a tocar. I després hi ha la part que és per la cooperativa. Però al final sempre et trobes, doncs, això, a l'hora que has de vendre els productes, doncs hi ha els preus, etc.
Ara que parles de matèries primeres em fas pensar en els canvis a vegades del menjar, no? De la gastronomia pròpia del lloc. Oi que fan una mena de truites... Com em recordeu les pupusses o alguna cosa així? Sí. Ara heu fet els tres quasi. Sí, sí. Com és això de la pupussa?
A veure, és una mena de pasta amb, a dins hi posen alguna cosa?
Sí.
És que no ho recordo bé.
És una... A veure, és la base és a partir de blat de moro i fan com les tortilles mexicanes. I és com si tinguéssim dues tortilles enganxades i al mig farcit. I llavors pot ser chicharrones, que és a base de carn, o n'hi ha que només és formatge. Bàsicament el que fan és amassar com una bola, llavors amb els dits fan una mica de forat i posen doncs, això el farciment i l'acaben de planar. I llavors això ho posen al forn i bé, és una... Qualsevol persona que vagi al Salvador és obligat a menjar-ne.
I què tal està?
No, molt bo.
Sí?
Molt bo.
Les he provat de fer aquí?
No,
sí.
Jo no.
Sí.
I què tal el resultat?
No, curiós és que, Clara, vam trobar la mateixa marca de farina.
Ostres,
que feien servir allà, sí, sí. I algunes vegades que han vingut, doncs n'hem fet, sí, sí.
Escolteu, i us ho pregunto tots tres. Què veu descobrir a través d'aquesta experiència de Salvador que diríeu, si no hi hagués anat, no ho sabria això, no ho hauria entès? Silenci dramàtic.
Sí.
Penseu-ho bé.
Saps per què és complicat contestar? Perquè hem estat com un procés. I llavors no és que de la nit al dia, doncs, la nit, el dia d'abans no sapiguessis res i el dia següent descobreixes això, sinó que ha estat un procés. I llavors de mica en mica has anat descobrint coses i a més coses que veies d'una manera fa uns anys t'han anat canviant. Jo potser diria que el que m'ha fet veure és això de no tenir una idea fixa, sinó que està més obert com canvien les coses i està més perceptiu als altres. I l'altra cosa és la manera de veure aquesta gent, que sovint, sense voler, acabem imposant coses i vigilar molt com els tractem, perquè encara que puguem anar amb molt bona voluntat, el que comentava abans, enviar un correu, al gener s'han de presentar els projectes, què voleu presentar? No, això no ho hem de fer nosaltres. Si ells no tenen cap necessitat de presentar un projecte o no la veuen, encara que estiguin malament, doncs no és la nostra feina anar-los i dir heu de presentar un projecte perquè hi ha diners. Doncs jo diria que potser m'ha fet veure això, que no tot és fixe i saber captar aquestes coses.
Iria, Laura, us deixo una estoneta més per pensar-vos-ho perquè no podeu repetir. Sara.
I mentrestant, música popular del Salvador, El Carbonero. Pancho Lara, músic i compositor salvadorenc, que és l'autor d'aquesta cançó proclamada popularment com el segon himne nacional del país. Utilitza els elements musicals populars típics de l'època, com són les flautes, els tambors, els raspadors, els timbals i les carbasses. El que sona es diu El Carbonero.
Laura, en què et va canviar aquesta experiència?
Em va canviar molt, em va marcar com un abans i un després, perquè aquí ho tenim tot i vas allà i amb el poc que tenen són feliços, i aquí sempre ens estem queixant per tot i allà no, és que no tenen potser ni res ni una tercera part del que tenim nosaltres i són feliços. I una mica el que dèieu abans, que és el que ens va ensenyar, és que tu vas allà amb la idea potser que vols anar a ajudar i no vas a ajudar, allà vas a aprendre i et donen molt, vull dir, potser ens van donar molt més a nosaltres que el que nosaltres els hi vagin van poder donar, perquè la seva història, tot el que t'expliquen és que t'ensenya molt i pots aprendre i arribes aquí i dius per què t'has de preocupar, hem de valorar més les coses, això sobretot.
Iria, que ja feia això.
Jo, bueno, corroboraré el que ha dit la Laura, això de l'aprendre a viure amb molt més poc i de ser feliços amb poca cosa. I després l'hospitalitat de la gent. O sigui, gent que sense tenir absolutament res t'ho donen tot. I això, estàvem en cases i gent superagraïda, a la mínima et donant les gràcies, estaven contentíssims de que estiguessis allà. Tothom et volia explicar la seva experiència, la seva història de guerra. Vam aprendre molt també de història del país, perquè és una guerra molt recent, que hi ha molta gent que encara que la va viure i la va viure de primera mà, i te l'expliquen i bueno, són testimonis directes, no? I a més és això, és una comunitat que va començar de zero, que es va haver de formar i també veus parlant amb la gent que porta anys treballant i l'evolució d'aquesta comunitat, no? El començar amb poques famílies, la bona convivència, etc. I com aquesta convivència doncs, també va rebent coses i també es va quedant afectada i també té els seus pros i els seus contres, i el fer-se en la cooperativa, el venir gent de fora, els joves d'avui dia que poder no tenen tants interessos com els de fa uns anys, etc. I tot això també, bueno, vas veient, és com la nostra societat, però és a dir, veus l'evolució d'una societat que ha començat des de zero i que bueno, va evolucionant a poc a poc.
I un cop s'acaba el viatge, què podem fer aquí quan ja hem tornat?
Jo crec que molt, perquè això primer és una d'aquestes frases famoses, no? Que per canviar primer has de canviar tu, et fa canviar la forma com perceps les coses, com les veus, i primer això, i després evidentment que hi ha moltes formes aquí de tant d'implicar-te tant aquí com això, seguir treballant amb aquella gent o per aquella gent amb el que puguin necessitar o que tu els hi puguis donar un cop de mà, però crec que és bàsicament això, a partir del que tu vius i que transforma, i l'experiència és que tothom que hi ha anat sempre veus que després en algun moment o altre te'ls vas trobant amb coses que es fan, amb activitats, o hi ha gent que hi torna o gent que s'implica més, però sí que deixa alguna cosa, que després això et vas trobant la gent, allò com a Guadiana, puntualment vas coincidint en diferents coses.
Jaume, Laura, Iria, moltes gràcies per venir al Coneix Món.
Gràcies.
I avui que estem parlant del Salvador, escolteu, potser un conte a temps podria ser Salvador també. Sara, em salves amb un conte?
Et salvo amb un conte i l'autor és Salarrué, poeta, pintor i escriptor del Salvador i es titula El Padre. La iglesia del pueblo era pesada, musgosa y muda como una tumba. Detrás estaba el convento, encerrado entre tapiales, con su gran arboleada, sombría, con su corredor de ladrillo colorado, de tejado bajero sostenido por un pilar, otro pilar, otro pilar, pilares sin esquinas, envasados en piedra tallada y pintados de un antiguo color. El patio era de un barro blanco y barrido, propicio a las hojas secas. Las sombras y las luces de las hojas ponían agüita en el suelo. En aquel suelo, pelón lleno de paz, por el cual pasaban gritonas las gallinas guineas. El padre se paseaba en la tarde. Era la hora en que la paz le traía el cielo. El cielo de agradables matices que llegaban a sentarse en la montaña lejana, pensativo como un hombre, pensativo hasta quedarse dormido, soñando en las estrellas cada vez más profundamente. El sacristán tocaba el ángelus para que todo se callara, y todo se callaba. La coronada llegaba entonces penosamente, con su riuma y sus platos, a ponerle la mesa. Se sentaba el padre, siempre mirando al cielo, con su cara igual de triste, con un pespuntar de máquina de cocer, sus labios hilvanaban una larga oración de gratitud, humillaba los párpados y se persignaba. Luego cogía calmosamente la cuchara y empezaba a probar la sopa. Estaba caliente. La coro encendía el quinqué. Las gallinas empezaban a volar de rama en rama con torpes aleteos. A lo lejos se oía pasar el tren por el puente de hierro como una amenaza de tormenta. La chana era una cipota chulísima. Había crecido de día dentro, al servicio del cura. Hacía mandados, lavaba los trastes, les daba de comer a las gallinas y se comía el azúcar. Cuando el padre estaba bravo, como no tenía en quien descargar, regañaba a la chana. La chana no se quedaba chiquita y le contestaba cuatro carambas. A ver usted, a ver qué le han confesado las beatas y descarga en mí. El padre, en vez de enojarse, la estrechaba contra su pecho y le daba un beso en la frente. Se estaba viendo en ella, como decía la coro. En un 2x3 se había hecho mujer. De la mañana a la tarde echó rollo, se cantoneó y le brillaron los ojos. Y se trataba una flor en el delantal, como un gancho, muy alto, para podérsela oler poniendo cara interesante. Seguido se cachaba lagas. Por el tacón muy encumbrado, por unos papeles colorados para untarse los labios, por andar suspirando muy dentro. El cura la miraba de lejos. La miraba pasar disimuladamente y alejándose. Se cogía el mentón azul y su cara de cuarentero se ponía grave. Temblaba por ella. Hubiera querido podarla un poco. Se paseaba por el largo corredor. campaneando la lustrosa sotana vieja, como si en ella se amaqueara su inquietud. Apretaba sin querer el crucifijo de plata que llevaba siempre colgado al cuello. Si hubiera sido de cera, lo habría convertido pronto en una hostia. Ahí a lo lejos, la risa de la Chana sonaba como una campanilla mundana. Cuando pasaba a su lado, apagaba los olores del incienso con un fuerte aroma de jabón de olor. Por el corredor silencioso sus tacones pasaban, clavando la tranquilidad. La niña Queta y la niña Menches, la una fea de tan vieja y la otra vieja de tan fea, entraron apuradas en busca del padre para un asunto urgente. La puerta estaba entreabierta y empujaron. Y fue como si hubieran empujado su alma en un abismo. El padre estaba todo él sentado en un sillón y la Chana estaba toda ella sentada en el padre. Su cachete rosado se posaba dulcemente en el cachete azul del cura, como una madrugada sutil se posa sobre áspera montaña. ¡Virgen pura! Dos lágrimas corrían por las mejillas marchitas del padre, repitió su excusa. Un afán, un vago deseo de ser padre. Es como mi hija. Su voz era oscura. Los niños despertaron siempre en mi alma un dulce inquietud. Apretó el obispo sus labios temibles y lanzó al cura su más irónica mirada. Pero él se erguió austero, nobilísimo y puro. El rostro del acusado, encendido en radiante sinceridad, irresistible en su sencillez, tal si el mismo Dios mirara por sus ojos húmedos, abatiendo al instante la austeridad, la insolencia y el rango.
I fins aquí el Coneix Món d'avui. Hem estat al Salvador, de la mà del Jaume Fons Esteve, membre de l'Associació de Germanament Igualada Nova Esperança, i també ens han explicat la seva experiència la Laura Vallès i la Íria Vives. La setmana que ve hi tornem, el dijous a les 9 de la nit. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb Laia Sanz de la producció, Sara Part de la recerca musical i literària, qui us parla Pau Durant, i amb nostra tècnica a les vies de so, en Sergi Vidal. El programa s'acaba, però el teniu penjat al web coneixmon.org i, a més, hi trobareu també les imatges del viatge que hem fet. Un plaer ser aquí a Ràdio L'Hospitalet. Coneix Món, una mirada estricta, estrictament humana. Bona aventura!
Va cruzando el río la compa Roxana, con su mochilita en la espalda ella va. En sus ojos brilla la fresca mañana, y con ella brilla toda la unidad. Con el camuflaje parece una rosa, de esas tan bonitas que hay en Morazán. Se alegran las aguas del río Torola, porque con su cuerpo se deleitarán. Rompe los cristales del río leyenda, en ella el sol refleja un nuevo color. El color intenso de nuestra bandera, limpia como es limpia la revolución. Fusil terciado y el paso seguro es para el combate que dichosa va. Es como si fuera tocando el futuro con esa sonrisa de felicidad.
Siempre que la miro me quedo soñando con sus ojos llenos de serenidad. Es porque al mirarla es como estar mirando al fin la victoria con la libertad. Rompe los cristales del río leyenda, en ella el sol refleja un nuevo color, el color intenso de nuestra bandera, limpia como limpia la revolución. Rompe los cristales del río leyenda, en ella el sol refleja un nuevo color, el color intenso de nuestra bandera, limpia como es limpia la revolución, limpia como es limpia la revolución.